El Sabadell torna a jugar fora de casa un mes després.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Avui és 15 de novembre. Des del 13 d'octubre que l'equip de David Català no disputa un partit a domicili. Va ser el Narcís Sala davant el Sant Andreu, un duel recordat per molts motius, per moltes raons, però que sembla ja de la prehistòria. Aquest cop toca volar a l'illa de Mallorca per tercer cop aquesta temporada, en qüestió de dos mesets i mig. Déu-n'hi-do també les dues anteriors ocasions en aquest curs, el 3-5 d'Andratx, o l'eliminació al camp del Poblense a la Copa Federació amb aquell punt de polèmica i amb aquell gol anul·lat a Javi Delgado. Veurem ara com va davant el Mallorca B, davant el QE d'aquest grup 3 de la segona federació. Potser és bona notícia per estar tots alerta que la setmana passada aquest mallorqueta, el filial Vermellón, guanyés el seu primer partit de la temporada al camp precisament del Sant Andreu.
Tot l'esport de la ciutat. D'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
L'últim Hotel Suís de la setmana, just a l'equador del mes de novembre, el fem possible amb el Marc Cortina a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que Espanya i Dinamarca s'enfronten aquest vespre a partir de 9:15 al Parken Stadion de Copenhagen. Els de Luis de la Fuente són líders del seu grup de la Lliga de les Nacions amb 3 punts més que els danesos. Pau Cubarsí, que va ser cridat d'urgència, Brian Hill i Brian Zaragoza han quedat fora de la convocatòria. Els classificatoris de la Conmebol pel Mundial aquesta matinada, Paraguai 2, Argentina 1, Venezuela 1, Brasil 1, amb penal fallat de Vinícius, i Equador 4, Bolívia 0. I primers entrenaments lliures a Montmeló de l'últim gran premi de la temporada de MotoGP, el que s'havia de celebrar a Xest, a València. Jorge Martín ha estat cinquè i Pecco Bagnaia setè. Recordem que el primer li treu 24 punts al segon. El japonès Nakagami ha estat el més ràpid d'aquests primers lliures. Demà és la cursa sprint i diumenge la llarga. I aquí a casa tot això.
Comenta la recepció.
Tindrem aquesta prèvia del Mallorca B Sabadell, escoltant les paraules d'aquí a uns minuts de David Català, del tècnic del Centre d'Esport Sabadell. També la prèvia del Sant Cristóbal Sabadell B amb un futbolista de l'Obrador cedit allà, Ethan Rosena, el capità del juvenil A la temporada passada. També la prèvia dels dos OAR, l'estrena triomfal de Carles Coll a l'estatal de Piscina Curta de Madrid, o la cursa del club que arriba aquest diumenge.
La notícia curiosa.
Andrés Iniesta ha comprat un club de la tercera divisió danesa. Es tracta del Helsingør, equip d'una localitat de 40.000 habitants. Ho llegim, per exemple, a Post United. La seva agència, Never Say Never, ja col·laborava amb aquest club i ara s'hi ha involucrat del tot en la Fuente Alvilla, de la mà de l'empresa hispano-suïssa Stoneweg, dirigida per Jaume Sabater.
De quin partit no estarem pendents?
D'un amistós, ja que estem amb el tema de seleccions, de l'amistós Rússia-Brunei, que arrenca a les 5 de la tarda.
I a les xarxes socials.
Rescatem una imatge a les històries d'Instagram del taekwondista badienc del Toledo Dongyang, sabadellenc, del club sabadellenc Joel Martín, a la recepció dels Reis, els esportistes paralímpics a París.
Avui celebra el seu aniversari
un dels molts exarlequinats que hi ha al Manresa, Moja Esarfani, i una actual waterpolista de l'Astralpool Natació Sabadell, la neerlandesa Simone van de Kratz.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Gairebé 8 minuts del migdia d'aquest 15 de novembre de 2024, divendres, últim programa de la setmana prèvia del Mallorca B Centre d'Esports Sabadell d'aquest diumenge a les 12, des de mitja hora abans el Sabadell en joc de Ràdio Sabadell. Aquest partit de la 12a jornada del grup 3 de la segona federació. Comencem a entrar ja en el tram final de la primera volta. Tot just d'aquí a 5 setmanes s'acaba aquesta primera volta i arriba l'aturada nadalenca. Algú que li agrada el Nadal com Sergi Parc. Què tal, Parc? Com estàs? Molt bon dia.
Què tal, Vituri? Bon dia.
Ja, tu ets conscient d'això, que entrem ja en aquesta recta final de la primera volta?
Sí, abans de fet hi pensava. I tot i això, el Sabadell ha jugat 10 partits i, per tant, li queden 7 encara. Així que pot semblar una mica enganyós, perquè realment també tens aquest partit ajornat contra l'Alzira, però sí, podríem ja afrontar-ho així, com aquesta recta final de la primera volta, amb una lliga que al final es farà més curta del que estàvem acostumats en les últimes temporades amb el Sabadell, clarament.
Falta també la Copa Catalunya, per tant, mínim són 8 partits abans que acabi l'any, però bé, segurament la setmana que ve podrem parlar amb més exactitud, perquè quedarà tot just un mes de calendari perquè arribem al Nadal. Però bé, com diem, entrem ja en aquesta recta final i com diem també, com dèiem al principi, amb aquesta sensació estranya, Parc, que tornem a sortir a la carretera, o més ben dit, toca agafar l'avió per jugar un partit fora de casa un mes després.
Des del Poblense, de la Copa Federació, que no agafàvem l'avió o que no sortíem de Catalunya, jo crec, perquè més enllà de jugar aquests tres partits seguits a casa a Lliga, crec que els últims desplaçaments havien estat els de la Unió Esportiva Sant Andreu, a Lliga estic parlant,
Sí, sí, sí.
I el de Camp d'Esports de Lleida. Així que feia força temps que l'equip de David Català no es desplaçava fora de Catalunya, per tant, sensació una mica estranya, i també és cert que després de tenir un calendari tan carregat com el que va tenir el Centre d'Esports amb la Copa Federació, probablement l'equip ho ha agraït força, el fet de poder jugar només els caps de setmana amb la suspensió del partit d'Alzira pel mig i poder anar recuperant peces. Llàstima que la lesió d'Urri de la setmana passada va esgarrar una mica el fet de poder comptar amb més gent per aquestes últimes setmanes de l'any, però segurament l'equip ho ha agraït abans que el calendari es torni a carregar precisament per recuperar aquest duel a Alzira i pel que deies, Vituri, per la irrupció de la Copa Catalunya en aquest tram final del 2024.
Aquesta setmana i la que ve són les úniques normals, anem a dir-ho així, que tindrà David Català pràcticament fins al Nadal. Alguna més caurà pel mig quan no hi hagi el partit del Cira, també el de la Copa Federació, però bé, estava mirant ara, en qüestió de pocs dies, el Sabadell va encadenar aquests viatges a... Bé, venia d'Andratx, ja del viatge a Andratx, però després va tocar Múrcia, Lleida, Sa Pobla i Sant Andreu en qüestió d'un mes, també. Per tant, tot allò que el Sabadell va acumular de quilòmetres a la carretera s'ho ha estalviat en aquest últim mes.
Sí, absolutament, absolutament, el que dèiem, que ara el calendari ha estat més benèvol amb el Sabadell pel que fa a distàncies i pel fet de jugar a casa. Ara toca desplaçament, toca agafar l'avió, toca jugar al camp del CUE, és cert, setmana que ve tocarà rebre l'Europa, així que el Sabadell tornarà a jugar a casa i després, el que deies, tocarà un altre cop agafar el cotxe o l'autocar, millor dit, per anar cap a Alzira, i el calendari que tornarà a carregar-se per afrontar aquest final d'any, final de primera volta, amb aquestes bones expectatives que té el conjunt de David Català de, insisteixo, seguir recuperant peces. I ara també en parlarem de com ha anat aquest entrenament que ha realitzat el Sabadell durant la matinal d'avui a Sant Oleguer, però vaja, que ara que es carregui el tram, aquest calendari en aquest tram final d'any, tampoc li va malament al Sabadell, tenint en compte això, que vas netejant la infermeria més enllà de que, repeteixo, Urri caigués la setmana passada.
Dos minutets, una mica més, serà un quart de dues, l'hora en la qual ha de compareixer David Català. Com està el tema?
Justament em diuen que en teoria anirem en hora. Ah. És veritat que hi ha jugadors encara estan arribant d'aquest entrenament que ha tingut lloc aquest matí a Sant Oleguer, hi havia jugadors que ja feia estona que estaven per aquí, etc. A David Català encara no l'hem vist per aquí, però segurament estarà ficat al vestidor o en algun raconet de la nova Creu Alta, així que en principi, si no hi ha contratemps, Vituri, a un quart començarà la compareixença del tècnic Arlequinat.
Doncs m'estava guardant aquest anàlisi per després d'aquesta roda de premsa, però si no, anem fent feina. Sergi, anem avançant. Perquè la imatge del matí, sense cap mena de dubte, no l'hem destacat al sumari a les xarxes socials, perquè la volia comentar ara amb tu. És el retorn amb el grup de Peque Polo. D'entrada,
que ningú pensi que és per jugar aquest diumenge mateix, és tot just el primer entrenament amb el grup.
No hauria de jugar. Li preguntarem, sobre la figura de Peque Polo a David Català ara a roda de premsa, però sí, gran notícia que Peque Polo ja hagi entrenat avui amb el grup, primera sessió amb normalitat, per dir-ho així, des que caigués lesionat durant la pretemporada. Així que molt bones notícies en aquest sentit, perquè ja ho dèiem, que Peque Polo estava escurçant terminis del que estava previst. Al principi dèiem, si ho recordes, Vitorio, com a cor lesionat, molt probablement ja fins després de Nadal, fins al 2025, no el veurem en acció. Doncs bé, estem a mitjans de novembre i Peque Polo ja entrena amb el grup, així que segurament el veurem saltar el terreny de joc i vestint-se de curt molt abans de les vacances de Nadal, i hi haurà competència per Javier Delgado, que al final el de Cabezón de la Sal ha estat pràcticament sol en aquesta referència en atac, més enllà de si algun dia David Català ha decidit jugar amb fals nou per donar-li alguna rotació o amb alguna altra competició fer-lo descansar, etc. Però que Javi Delgado no ha tingut competència pura i nata en aquesta posició.
No recordo el dia exacte. Algú amb més memòria ho sabrà, eh? Diria que era cap a finals de juliol, si no el 29, una data... Bé, dies abans, dies després, però va ser el dia que va caure lesionat Peque Polo, per tant estaríem parlant de 3 mesos i mig. De recuperació.
No va ser el dia del Nàstic? T'ho dic de memòria.
Sí, el dia del Nàstic, sí.
Sí, oi? Doncs, imagina't. Sí. Ha plogut, però podria haver plogut molt més pel que podíem pensar en un principi i, com dius, per aquesta convocatòria de diumenge, home, es fa difícil pensar que pugui entrar-hi.
Si
però
fos...
li preguntarem ara, Vitori, si perquè fos... ja el tenim aquí, David Català.
Doncs mira, si no, després especulem, eh? Anem amb la
després
roda de premsa primer.
Sí. Som-hi, comencem. Hola, David, bon dia. Mira, l'altre dia en el postpartit ja dèiem que si t'havia sorprès o vaja, si havia sobtat, no, aquesta victòria del Mallorca B contra el Sant Andreu, que demostrava que aquí cap partit estava regalat. En altres circumstàncies crec que parlaríem de partit trampa, t'ho preguntaríem, estiraria de tòpic, però més que mai, no?, per dir-ho així, després del que vam viure la setmana passada.
Sí, però tenim que ser conscients i això els he fet veure aquesta setmana de la dificultat del partit, i que si no estem al 100% serà molt difícil aconseguir els 3 punts, i hem de ser conscients nosaltres sobretot, perquè ja se't va demostrar la setmana passada que el Mallorca, doncs, per petits detalls no ha aconseguit guanyar partits, però ja et dic que són petits detalls individuals o petits detalls de partits, però que en molts partits que ha jugat s'ha merescut molt més del que ha aconseguit. O sigui que hem d'estar conscients, i sobretot nosaltres decidirem si podem guanyar el partit o no depenent de la nostra actitud i la nostra manera de fer el partit.
Venim de veure el Sabadell jugar 3 partits a casa seguits i ara toca canviar el xip jugant a fora.
Sí, sembla ja que fa molt, no, d'això, però bé, sí, hem d'estar concentrats, com sempre, i és un partit fora de casa, així que a priori jugarem en un camp d'herba natural, amb bones dimensions, que en principi és el que estem acostumats una mica a jugar aquí a casa, i això, doncs, per altra part, ens té que afavorir una mica a jugar també el futbol que nosaltres estem acostumats, però ja et dic... dificultat màxima, que si no estem concentrats, si no estem al 100%, serà complicat agafar els 3 punts.
Jo vull preguntar, malauradament, per la lesió de Durri.
Li pregunten per la lesió d'Urri.
Costa trobar, fins i tot alguna setmana, que no hem de parlar, malauradament...
Costa trobar alguna setmana que no parlem d'alguna lesió, però baixa sensible aquesta.
Titular en tots els partits que ha pogut.
Sí, sabem que l'Urri, doncs, fins ara era... una peça clau per nosaltres, a la seva forma de treballar, no només amb pilota sinó sense pilota, que també ens dona molt. Però sí, lamentablement cada setmana tenim que lamentar alguna baixa per lesió i ens tenim que anar adaptant als jugadors que tenim. Sempre ho he dit, per sort per nosaltres tenim una plantilla àmplia, tenim una plantilla de sobres amb jugadors que poden reemplaçar el jugador que ens falta, i això espero que la gent en aquest moment, doncs, que té que donar un passet endavant perquè hi ha un altre company que no està, doncs que així sigui i ens segueixi donant aquesta competitivitat a l'equip.
En aquest sentit, la setmana passada amb la baixa de Cortés vas optar per Bonaldo de titular. No sé si faràs el mateix per diumenge en el lloc d'Urri a Bonaldo. però sí que et vull preguntar fins a quin punt condiciona la baixa d'un home com Urri, perquè si apostessis per Ronaldo, al final no són jugadors que tinguin exactament el mateix perfil. Condiciona molt, canvia moltíssim el fet de perdre una sola peça?
Sí que és veritat que l'Urri potser et dona unes característiques diferents a la que et pot donar Ronaldo o a la que et pot donar Morcillo també, i sí que pot condicionar una mica la manera de jugar, però al final, ja et dic, es poden complementar molt bé la gent del centre del camp que tenim, tant sigui Ronaldo com tant sigui ara Sergio, pot entrar Carlos també, o sigui, tenim a Morcillo, o sigui, tenim quatre migcampistes que sí que és veritat que no s'assemblen gaire a les qualitats d'Urri, però ja et dic, ens tenim que adaptar, tenim que trobar el millor pla de partit que pensem que és per intentar guanyar el partit, i amb els jugadors que tinguem doncs anirem al 100%.
Sabadell, el podríem posar a 10 com a líder virtual perquè té un partit menys. 20 punts en 2 jornades, content? Que estaria en la línia d'un possible ascens o pleo.
Està clar que des de la primera jornada, segona jornada, hem estat a dalt, i l'important és mantenir-nos com estem fins ara, mínim. Sempre jo com a entrenador l'exigència serà màxima, sempre voldré més. Jo per mi no tinc prou amb el que estem fent, sempre vull aconseguir més, i això és el que tenim que tenir en ment tots. Al final, lògicament, no puc estar enfadat ni puc estar desagust perquè els resultats són els que són. Estic molt content amb la feina que estem fent fins ara, però vull més, i això el jugador també ho té que entendre, de què necessitem. No podem baixar el pistó ni un moment, no podem desconcentrar-nos en cap moment del partit i seguir amb aquesta intensitat fins al final, i això és una mica la clau que ens podrà donar aguantar així fins que es vagi acabant la Lliga i els partits es vagin complint. Però ja et dic, estic content, estic satisfet, però vull més de tots, de l'equip.
Pregunta pel Real d'aquesta setmana.
Pregunten pel Mallorca, bé.
Un altre filial? Un filial un pèl diferent al que ens hem trobat.
Però potser diferent del que ens hem trobat fins ara?
Bueno, sí que és veritat, com hem parlat abans, ja et dic que potser per punts no és el que reflexa una mica com és l'equip. Si podíem posar una mica de semblances, ens podem trobar un partit una mica semblant al d'aquesta setmana passada contra l'Elx, perquè juguen més o menys de la mateixa manera, juguen amb una defensa de 5, que també suposo que ens esperaran amb un bloc baix com ens va esperar aquí a l'Elx, i jo espero un partit bastant semblant al de la setmana passada. Sí que és veritat que els filials tenen doncs jugadors puntuals que marquen diferències i tenen jugadors molt, molt bons en diferents posicions, i això és una mica el que farà una mica diferent al partit, si em comparant amb altres filials. Sempre hi ha jugadors que marquen diferències, que estan una mica doncs entrenant en primers equips, en dinàmiques de primera divisió, i aquests són els jugadors que potser poden marcar una mica diferències de cara al partit.
Hem vist la imatge de Peque Polo tornant amb el grup. No sé si fins i tot des de l'estaf l'heu hagut de frenar, que us hagi demanat convoca'm ja i l'hàgiu hagut de frenar. Sí que et pregunto si teniu ja algun pla establert de dir, mira, més o menys podem calcular amb els serveis mèdics, a partir d'aquesta data pots jugar o pots anar convocat.
Sí, per ganes per ell aniria ja aquesta setmana segur, perquè ja porta molt temps lesionat i és dur tot el tranc que ha passat, i però per sort avui he fet el primer entrenament amb l'equip i hem d'anar a tranquil·litat, hem de tenir calma. Jo tampoc vull córrer, vull seguir els processos que siguin necessaris. Lògicament el jugador sempre vol anar una mica més de pressa, però hem de ser conscients de que ara no podem donar passets enrere. Una cop estem en aquesta fase, hem de parlar amb els fisios, amb els doctors, amb ell mateix com es va sentint, però sobretot estar tranquils i anar seguint els processos, i quan sigui el moment d'entrar que sigui 100% de que no tornem a recaure o que pugui tenir algun tipus de lesió muscular, perquè acostuma a passar que aquestes lesions tan llargues doncs sempre que tornes un altre cop a la competició sols tenir algun problema muscular, doncs intentar evitar tot això.
Sí.
Una altra baixa és la de Miguelete per acumulació de targetes. titular en les últimes jornades. Recordem, titular des de Lleida, Miguelete. Tecla, qui, qui serà el recanvi?
Sí que és veritat que volia donar una mica més de continuïtat, sobretot a la parella atacant, amb Javi i Miguelete, que ens estan donant una molt bona feina. Doncs amb aquests últims partits buscava una mica donar una mica més de continuïtat amb aquesta gent, que vagin agafant més minuts junts. Però bueno, com he dit abans amb les lesions, doncs ara pel tema de targetes, doncs tenim... Segur que el qui surti doncs estarà 100% convençut, i jo estic convençut de que ho podrà fer bé, i per sort, un cop més, tenim plantilla per reemplaçar els jugadors que ens falten, i això mai serà una excusa per nosaltres. O sigui, té que ser un, doncs, adaptació, i el qui surti doncs intentar fer-ho el millor possible.
Com està personalment? Ara que estem ja arribant a final d'any i que ja s'ha establert al club i a la ciutat,
com estàs?
Com està?
Està molt igualat, però tot va bastant rodat, a excepció d'algun accident, evidentment puntual.
Sí, jo em trobo molt bé, em trobo molt fort, em trobo moltes ganes des del primer dia, m'he trobat molt a gust, molt, estic molt còmode amb la gent de l'estaf que estem treballant dia a dia. Jo crec que estem fent molt bona feina del nostre dia a dia, i així estem intentant transmetre als jugadors també la nostra idea i la nostra feina. Ja et dic, ara sí que és fàcil dir-ho, no? Quan van els resultats doncs sembla que van acompanyant, però sempre l'entrenador està en aquest estat d'alerta de no baixar els braços i que els jugadors no baixin els braços, i al final, per molt que baixis guanyant partits, el meu estat de, bueno, d'intentar fer les coses millor no em deixa tampoc relaxar-me, i no vull relaxar-me tampoc. I com he dit abans, jo soc molt exigent, vull ser molt exigent amb els jugadors, i no podem parar, no podem parar. Això és un llarg camí que encara ens queda, només ha fet que començar, com aquí que diu, i ja et dic, però les energies i la força són màximes, i vull seguir tenint fins al final, i espero que sigui, que així sigui, sí.
Molt bé.
Acaba aquí la roda de premsa de David Català amb aquesta resposta més individual, més focalitzada en el seu aspecte personal, exigència, llarg camí. Vaja, que tampoc ens ha sorprès en aquesta última resposta de David Català.
Tirant de clàssics, en aquest cas, a les rodes de premsa. Dit això, reprenem el fil on l'havíem deixat, Parc, amb el tema Peque Polo, i afegim aquí la resposta de David Català, que deia: si fos per ell hi aniria ja, però jo vull seguir els processos i que no hi hagi passes enrere. Per tant, més clar l'aigua. És evident que no entrarà a la convocatòria aquest diumenge per viatjar a Mallorca, però la setmana que ve, amb una setmana sencera d'entrenaments davant l'Europa, veurem, eh?
Clar, és que estem a mitjans de novembre. Jo pensava, Vituri, que una bona oportunitat podria ser aquest partit de Copa Catalunya que ha de tenir lloc durant les primeres setmanes de desembre, però és que queda molt encara per aquella data. I jo crec que Peque Polo li dius que s'ha d'esperar tres setmanetes encara per jugar, per dir alguna cosa, i t'agafa del coll, directament. Així que sí, jo li incrementaria les opcions perquè pugui aparèixer contra l'Europa la setmana que ve aquí a la Nova Creu Alta. Bàsicament pel que dius, perquè és que si avui ja ha entrenat, demà, últim entrenament abans de viatjar cap a Mallorca, també serà, i tota la setmana que ve també estarà treballant amb el grup, doncs més opcions tindrà per jugar contra l'Europa, o com a mínim estar a la banqueta.
Aquí és el de sempre, i ara obro un altre meló, que de fet ja ahir ho parlàveu amb el Sergi Garcés, que és el tema de les convocatòries. Si això fos Primera Federació, segurament Peque Polo, per allò de les dinàmiques, ja hauria entrat aquest cap de setmana a la convocatòria, ni que sigui per estar a la banqueta, viatjar amb l'equip, començar a aclimatar-se també aquests viatges. Sent convocatòria de 18, clar, veurem què passa també. És evident que hi ha un partit, falta un partit, aquest de Mallorca, per jugar-se, però pensant en l'Europa, clar, veurem, perquè la setmana que ve torna Miguelete, per tant, tindries una convocatòria de, o tindries 18 futbolistes disponibles, el 19è seria Peque Polo, però insistim que poden passar moltes coses, pot haver-hi una expulsió aquest diumenge, que tant de bo que no, pot haver-hi una lesió, que tant de bo que no, per tant, poden passar moltes coses. En aquest sentit, Parc, la convocatòria d'aquest cap de setmana, d'aquest diumenge, pràcticament es fa sola.
Jo vull pensar que sí, I segurament ho dius perquè, clar, et cau Urri per aquesta lesió, et cau Miguelete per l'acumulació de targetes, però en canvi et torna Sergio Cortés, ja ben complert la sanció la setmana passada, i pots comptar amb Juanma García, ja recuperat físicament, i la setmana passada no va entrar a la combo contra l'Elche i l'Icitano. Dit això, si fas aquests canvis d'homes per homes, per dir-ho així, Vituri, Cortés per Urri, d'acord, posició per posició, però optes per Juanma, un lateral esquerre, per Miguelete, que és un atacant. I a partir d'aquí, un pot pensar en els recursos que vulgui tenir David Català a la banqueta, o també depèn del tipus d'alineació que vulgui treure titular contra el Mallorca B, que no és ben bé el mateix. Així que veurem si acaba descartant potser algun jugador del primer equip per tirar algú, amb algú del filial que ocupi una altra posició, o, doncs això, agafes els 18 del primer equip o amb dinàmica del primer equip o els mateixos pràcticament que l'Illicitano amb aquests dos canvis i ja vas amb això.
Ha passat algun cop aquesta temporada, és juvenil i està en dinàmica de primer equip, que Javi Morcillo hagi quedat fora de la convocatòria de David Català. Amb la baixa d'Urri, home, jo crec que Morcillo entrarà de totes aquesta combo. Potser m'equivoco, no ho sé. I a partir d'aquí, la 18a peça seria, per mi, ara parlo des d'un aspecte molt, molt personal, des de la meva opinió pura i dura, repetir amb Miquel Ostrell a la banqueta. Clar, és cert que el filial aquest cap de setmana, després ho parlem, juga al camp del Sant Cristóbal a la mateixa hora, diumenge a les 12. No sé, tu et vols mullar o què?
No. I a més, la setmana passada, per qui hagués anat a Olímpia, que el Sabadell bé jugava dissabte i el primer equip del Sabadell diumenge, tenia pistes, perquè, clar, alguns jugadors top del filial no hi eren, perquè ja es guardaven per jugar amb el primer equip. Aquest cop, com dius, aquesta jornada, tots dos jugaran a la mateixa hora, diumenge a les 12. Per tant, no tindrem massa pistes, així que haurem d'esperar pràcticament a última hora per saber aquesta combo del centre d'esports a l'Antonio Asensio.
A mi no m'estranyaria gens, ni mica que fos un altre futbolista d'atac, sigui Ostrell o sigui Utgés, tenint en compte el que deies, aquesta baixa de Miguelete. Dos quarts de dues, Parc, abans d'acomiadar-te, ja que estem amb aquest meló. I, per cert, avui no escoltem a Gustavo Siviero perquè hi ha dinar de germanor al Mallorca B. Fan un dinar de comunió a la plantilla i, per tant, no podrem escoltar el tècnic, el veterà tècnic del Mallorca B, que ha estat a un munt de places de l'antiga segona B, ben conegut. Per tant, anem a especular un palet més. De fet, ahir ja us escoltava amb el Sergi Garcés, allò de 10 partits jugats, 10 onzes diferents. Demà, 11è partit, 12a jornada, un altre 11 diferent?
Sí, segurament tocarà un 11 diferent, pel que dèiem ahir, amb el tema de veure un mig del camp pràcticament inèdit, amb Bonaldo Cortés, que jo crec, i a més també he escoltat les paraules de David Català, sense que ho hagi dit directament, que crec que serà el mig del camp titular, vaja, que tampoc és que m'estigui mullant molt o arriscant molt, veient que Bonaldo és el que està agafant també més protagonisme quan falten, o quan han faltat, Cortés i Urri. Però ja dic, per les paraules de David Català m'ha semblat, sí, que potser tiraria doncs, per aquest mig del camp.
Doncs a partir d'aquí hi veurem. La meva porra, no sé si compres o no,
aviam,
és que enrere el tècnic del Sabadell no toca res venint de deixar la porteria a zero, és a dir, Gianni sota pals amb Ton Ripoll per la dreta, Pau a l'esquerra i Càmara i Pedraza, línia o parella de centrals.
Comparteixo, i més després d'haver deixat la porteria a zero la setmana passada.
Doncs això, just al davant, el que dèiem, Bonaldo Cortés,
sí,
en el doble pivot, i a partir d'aquí els dubtes.
Sí?
Tinc algun dubte.
Rubén... Jo veig a Rubén Gompi Marro.
Rubén Gompi Marro i Javi, sí, al davant.
I Javi davant.
Jo l'únic dubte que tinc aquí és si juga Carlos per dins i Marro a la banda i descansa Gompi tenint en compte que va acabar una mica tocat del genoll.
Va acabar tocat. Deien tot i això que estava perfectament per jugar, però sí que és cert que això va acabar amb alguna molèstia. I que, per exemple, si optes per Marro i optessis, com tu dius, Vitoria, per aquesta possibilitat que Carlos Pérez jugui més avançat, al final has de fer descansar algun altre.
Bé, doncs veurem, tu no et vols mullar, eh? Bé, ja t'has mullat, no?
No, sí, sí, jo crec que això, aquests tres que et deia, sí, sí, amb Gompi Marro i Rubén per darrere de Javi Delgado. Per cert, que no se m'oblidi, Vituri, pel que fa al Mallorca B, té un sancionat, no sé si n'acabes de parlar durant les estadístiques.
No.
Però té a Jan Sala sancionat, és a dir, l'autor del gol la setmana passada, el Narcís Sala, un migcampista de 19 anys, que ha estat titular sempre, de fet l'únic jugador del Mallorca B que ha estat titular durant els 11 partits que ha disputat el filial Vermellón ha estat ell i el porter Pere Joan, però és que Jan Sales és sabadellenc, curiositat,
ah.
I serà baixa, com dic, per acumulació de targetes, i baixa sensible en els esquemes de Gustavo Siviero, precisament per això, pel que et dic, perquè és que ha jugat titular sempre i a més venia de marcar aquest bon gol contra el Sant Andreu la setmana passada.
No sabem si ets del Sabadell o no, no? Això no ho tenim massa controlat.
Havia estat remenant i no, la veritat és que ja fa uns anyets que va arribar a la base del Mallorca i no he acabat de veure si tenia relació amb el Centre d'Esports Sabadell o no.
Mira, deures pendents de cara al diumenge. Insistim, aquest futbolista sabadellenc que va marcar un autèntic gol. L'altre dia el Narcís Sala davant la Unió Esportiva Sant Andreu, aprofitant la lluita d'un futbolista que diuen, i amb això pràcticament ho rematem, per que no sé que tinguis alguna coseta més, que és del més perillós que té aquest Mallorca B, que és Marc Domènech. No confondre amb el Marc Domènech,
sí,
de la temporada passada del Sabadell.
No, aquest és atacant i sí, com diu, serà una altra de les amenaces del Mallorca B. Simplement per rematar-ho, Vituri, en el moment que passa per aquí el Jordi Brensuela, que demà l'equip, abans de marxar cap allà, farà l'últim entrenament. Repetirà escenari a Sant Oleguer i després agafa l'avió per viatjar cap a Mallorca per disputar aquest partit contra l'actual QE del grup 3 de Segona Federació del Mallorca B el diumenge a les 12 del migdia.
Doncs aquest partit, insistim, de la 12a jornada, que, si no em dius el contrari, per cert, Parc, únicament el canal de YouTube, no?, del Mallorca?
Si no m'equivoco, sí. I per la gent que vulgui viatjar cap allà, que sempre hi ha algun boig i que se m'entengui amb el gran sentit i bon sentit de la paraula, 10 euros l'entrada val i s'ha de comprar les taquilles d'allà, de l'Antonio Asensio.
Doncs apuntada queda aquesta informació. Gràcies, Parc, que vagi bé.
Vinga, fins ara, Vituri.
Nosaltres completem aquesta prèvia, insistim, avui, sense Gustavo Siviero, sense el tècnic del Mallorca B, amb aquest dinar de germanor que feia la plantilla del Mallorqueta. Completem aquesta prèvia del Mallorca B Sabadell de diumenge a les 12 amb les estadístiques del partit. Li posa veu, com pràcticament sempre, la Núria García.
El llibre de registre.
Fins ara, el Centre d'Esports ha aconseguit 20 punts de 30 possibles. Per tant, es pot veure de dues maneres diferents. Això vol dir que són dues victòries i una derrota cada 3 jornades, o la famosa mitjana anglesa d'anar guanyant a casa i empatant a fora.
L'estadística.
Simplificant-ho encara més, l'equip de David Català treu 2 punts per partit. La temporada passada, l'Hèrcules en va tenir prou amb una mitjana d'un 91 per ser campió del grup. Si bé és cert que després de 10 jornades, el conjunt alacantí portava 24 punts, 4 més que el Sabadell actualment.
El rival.
A l'altre extrem hi ha el Mallorca B, que fins la setmana passada era el pitjor QE de la categoria, empatat a només 3 punts amb la Gimnàstica de Torrelavega del grup 1, el Subiza del 2 i el Móstoles del 5. Curiositat, els dos primers, com el filial mallorquinista, el Narcís Sala, també van guanyar. Tot i això, els de Gustavo Siviero conserven el doctor's honor i que duri uns dies més de ser l'únic equip del grup juntament amb l'Andratx que encara no s'ha estrenat a casa. 2 empats i 3 derrotes amb un total de 8 gols en contra. A més, són l'atac menys prolífic amb només 6 dianes a favor.
La curiositat.
En aquest sentit, i tornant a l'altre pol oposat, el Sabadell pot convertir-se diumenge en el primer equip que encadena 10 jornades seguides marcant. Només es va quedar en blanc el dia de l'estrena a Torrent. Ara mateix únicament l'igual en aquesta ratxa el pròxim rival a casa, l'Europa, que va marcar des de la jornada 1 fins a la 9. A la 10 va caure golejat 0-3 al Nou Sardenya davant el Lleida. Per tancar el cercle, l'altre equip que ha vist porteria en 9 dels 10 partits que ha jugat fins ara ha estat l'Espanyol B, l'únic que el va aconseguir deixar en blanc, el Sabadell.
Els precedents.
11 vegades ha visitat el Centre d'Esports al Mallorqueta, totes en els últims 30 anys. Els primers 7 precedents van ser gairebé un malson, 6 derrotes sense marcar i només una victòria. Però a partir de la famosa tanda de penals de Sant David de Navas, el Lluís Sitjar, previ a l'ascens de Mieres, s'ha capgirat lleugerament la tendència. Dos empats més, l'últim també sense gols, la 2016-2017, i una victòria per la mínima 3 mesos abans d'Ipurua amb una solitària diana de penal de Juvenal.
Amb el xiulet a la mà.
Per segona setmana consecutiva, un col·legiat que s'estrena a la categoria, el madrileny Daniel López Montalbán. De fet, aquest serà el seu primer partit al grup 3. De moment, n'ha arbitrat 4 més, amb una victòria local, 2 empats i un triomf visitant. Ha mostrat 3 grogues per partit i cap vermella.
El llibre de registre de l'hotel.
Doncs aquesta curiositat, segon col·legiat que s'estrena a la categoria consecutiu pel Centre d'Esports Sabadell. Ja portem una bona ratxa d'àrbitres que no s'havien creuat mai amb el Centre d'Esports Sabadell, pel fet, evidentment, doncs, d'estar aquesta segona federació. Prèvia feta, insistim, d'aquest Mallorca B Sabadell de diumenge a les 12, buscant el Sabadell, ara ho escoltàvem, la tercera victòria de la història a terres mallorquines davant el filial Vermellón, davant aquest Mallorca B. L'última va ser aquella recordada amb el gol de penal de Juvenal la temporada de l'ascens a Ipurua la 2010-2011. Arribem al punt de 3:45 de 2. Fem una aturada per la publicitat i quan tornem parlem del Sabadell B, que també té un partit ple de retrobaments aquest cap de setmana al camp del Sant Cristòbal.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Vitamina. Els caps de setmana, a partir de mitjanit, Ràdio Sabadell es transforma en una autèntica pista de ball.
Gaudeix amb nosaltres de les produccions més clubers i els clàssics de sempre.
Toni González presenta Vitamina Dance a Ràdio Sabadell.
Benvolgut expert en construccions i reformes. A Obramat no podem saber si abans de començar una reforma hauràs de canviar les canonades de la casa o la instal·lació elèctrica. Però sí que tenim més de 20.000 productes amb un estoc de magatzem sempre disponible perquè puguis escollir-ne la quantitat que necessitis i quan els necessitis. On compren els professionals. Obramat.
Bon dia, són les 2. Comença el Notícies en Xarxa, edició migdia, cap de setmana.
Bon dia. Ara fa un any, el ple municipal de Palamós va aprovar una moció que demanava trobar alternatives.
Bon dia. El ple municipal de Cardedeu ha tornat a posar sobre la taula el debat per la nova ordenança sobre...
Mollerús acull una nova edició d'aquest punt de trobada de la literatura infantil i juvenil que es crea arreu dels països catalans.
Cada tarda a les 2 t'expliquem la informació més propera al Notícies en Xarxa.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, estem de tornada, ho dèiem abans de la publicitat, a la mateixa hora que el primer equip del Sabadell. Diumenge a les 12, el filial del Centre d'Esports s'enfronta al Sant Cristòbal. Serà una nova oportunitat del segon conjunt arlequinat per guanyar i poder abandonar el fanalet vermell del seu grup de tercera. Són ja, recordem, 6 jornades consecutives sense que els de Conrad García coneguin la victòria, entre errades no forçades, el fet de no poder comptar amb jugadors que van convocats amb el primer equip, com el mateix Miquel Ostrell, i que tampoc han tingut massa sort. Els de Conrad García, ho dèiem, han passat a ocupar aquesta última plaça amb tot just 7 punts de 30 possibles. Enfront hi haurà un Sant Cristòbal que és a mitja taula, tot i ser el pitjor atac de la Lliga. Doncs bé, el tècnic del Sabadell B tira d'ironia referint-se al pobre bagatge en atac dels agarencs i alhora demana màxima concentració als seus homes.
aquestes dades són les típiques que comences minut 1 i et marquen, no? I has de remuntar, per tant, si han de marcar en algun partit el Sant Cristóbal serà contra nosaltres, per tant, això vol dir que haurem de fer dos o més gols per remuntar. Hem d'anar amb aquesta mentalitat de que passi el marcador, que passi el que passi el partit, no hem de perdre la cara i hem de jugar els partits de tu a tu, com crec que ho estem fent.
No arriba al nivell de la visita de fa unes setmanes al Manresa, però aquest partit de diumenge serà ben especial per molts exarlequinats i especialment per un de cap a peus, com és l'Izan Rosena. Aquest any s'ha dit al Sant Cristóbal per part del Sabadell. Què tal, Izan? Com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia. Molt bé, Pau.
D'entrada, com està anant aquesta experiència allà al Sant Cristóbal?
Doncs molt bé. Ha sigut... Bueno, una entrada molt bona, estic molt, molt a gust amb els companys i amb tot el cos tècnic, i sobretot amb l'afició, i res, molt bé, adaptant-me, és un altre estil de joc, que m'està anant molt bé i estic aprenent moltíssim, i sobretot agafant experiència, que el meu primer any d'amateur és l'important, anar jugant i agafant experiència.
Al final, ara que parles d'aquesta experiència, són 10 partits fins al moment, 6 titularitats. Entenc que satisfet, no?, per aquest volum de joc i com... I suposo que també li estàs agradant al tècnic, que és un altre exarlequinat, com és el Cristian García.
Sí, molt satisfet amb els minuts que m'estan donant. Jo estic intentant portar el màxim a l'equip i res, és anar... treballar un poc a poc i anar sumant minuts.
Uh-huh. Com es va gestar tot això, Izan, aquesta sessió a l'estiu al Sant Cristóbal? Després d'acabar aquesta etapa com a juvenil, ho deies tu, primer any ara d'amateur, de sènior, com va anar aquest procés?
Doncs al principi va ser una mica difícil perquè jo no he sortit del Sabadell mai, i al principi ha sigut un xoc bastant gran, però ràpidament, o sigui, vaig adaptar-me. Sí que és cert que em va costar una mica el canvi d'amateur, no, o sigui, només per estar jugant, el fet d'estar jugant amb més gent més gran, d'edat més gran, però bueno, estic molt còmode i la veritat que m'ho estic passant superbé. I ha sigut un canvi, jo crec que molt positiu.
Es nota molt aquesta diferència entre una divisió d'honor juvenil, per exemple, i la tercera federació? S'ha notat?
Sí, la veritat que és... O sigui, passes a futbol amateur és com dir el futbol de veritat. O sigui, hi ha un canvi supergran que bueno, és totalment diferent. O sigui, hi ha coses a la divisió d'honor juvenil o a la lliga que juguis, sent de tercer any, que no veus, i quan ja estàs a amateur, estiguis a Lliga Elit, Primera Catalana, Tercera Ref, la lliga que sigui, ho notes moltíssim, el canvi.
A tot això, clar, tu allà al Sant Cristóbal t'has trobat amb un bon grapat d'exarlequinats. Carles Segura a la porteria, David Acedo, Geray Sabariego, bon amic també d'aquesta casa, el Pepe Delgado a la secretaria tècnica, direcció esportiva... Per tant, suposo que això fa una mica més fàcil, no?, l'acollida. No sé si parleu molt o poc del Sabadell.
Sí, bueno, al principi sí que era un tema de conversació bastant... ho parlàvem bastant cops, ja que per anar... acollint-me era un tema que sempre sortia i sí, la veritat que som molts exarlequinats que sempre s'agradeix que a un club on vagi, a mi que soc d'allà des de petit, hi hagi gent perquè em pugui acollir de la millor manera possible.
Per cert, d'aquí del Sabadell, continuen pendent de la teva evolució? Estàs molt en contacte amb el Sabadell o què?
Sí, vaig parlant amb tothom d'allà i sí, sé que em segueixen i em donen tot el seu suport i molt content, la veritat.
A tot això, Izan, també et pregunto pel filial directament d'aquest Sabadell, pel filial del Centre d'Esports, el Sabadell B. No sé com estàs vivint des d'una relativa distància aquest mal moment que estan tenint a la classificació.
Doncs jo crec que tot això va per ratxes, o sigui, ara han passat una ratxa malament, però jo estic segur que tindran una ratxa positiva, que començaran a sumar punts i sortiran d'aquella zona, perquè crec que és un equip que no es mereixen estar on estan, per la qualitat de jugadors i cos tècnic que tenen, però bueno, així és la categoria i és molt exigent i és el que ja jo crec que després d'aquesta setmana que comencin a guanyar i pugin cap a dalt, que s'ho mereixen.
A tot això els estàs dient a alguns membres de la plantilla del Sabadell B? No sé si hi ha hagut intercanvi de missatges aquests dies o què, una mica amb la conya o no?
Sí, és que em porto molt bé amb la majoria de tots ells i, clar, com jo segueixo sent entrenador allà, me'ls trobo cada dia que vaig i sí, sempre hi ha bromes, conyes, així, que ens fem entre nosaltres, però tot de bon rotllo i genial.
Amb algú més que amb algú altre o què? Amb algú que et portis, bueno, millor?
Sobretot amb els que ja estaven amb mi l'any passat a juvenil, com el Port Forner, l'Ernest, tots els que estaven amb mi a juvenil i algun com el Marco i tots aquests, la Lia, me'n porto molt bé i hi ha conyes.
Doncs Izan Rosena, jugador cedit per part del Sabadell al Sant Cristòbal, però vaja, arlequinat fins a la medula. Per cert, primera vegada, entenc, no?, que t'enfrontes a un equip del Sabadell. Ha de ser molt estrany, primer, no?
Sí, primera vegada que m'enfrontaré al Sabadell. Serà una mica estrany perquè no he canviat mai, però bueno, és un partit com qualsevol altre i a disfrutar-ho, que serà un partit molt bonic, doncs, estic segur.
Vigila, no et confonguis, a l'hora de fer alguna passada o alguna entrada.
Bé, No.
Fora conyes. Bé, sí, una petita conya. Deixa'm acomiadar-te també desitjant-te el mateix a tu, que molta sort aquesta temporada, que et vagi tot genial, però a partir del dilluns, que el filial necessita també els punts. Izan Rosena, un autèntic plaer. Moltes gràcies,
Gràcies, igualment.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Izan Rosena, el jugador del Centre d'Esport Sabadell, el migcampista cedit aquesta temporada a Tercera Federació al Sant Cristòbal. Mira, ho deia l'Adrián Arroyo per línia interna, també molt bon noi, molt bon nano. Dit això, obrim bloc poliesportiu, queden 10 minutets per arribar a les dues. Una altra de les cites importants del cap de setmana la tindrem al carrer Bocaccio amb el partit de l'Oar Gràcia, entre l'Oar Gràcia, millor dit, i l'handbol Onda de la Divisió d'Honor Plata Femenina. Les de Carol Carmona, després d'haver-ho guanyat tot durant les primeres 7 jornades, venen de consumar la primera derrota del curs i, atenció, si tornen a perdre, cedirien el lideratge. Tercer i a 2 punts de distància se situa el conjunt de la Plana Baixa i els dos equips tenen el mateix averaix general a la classificació. Ja Anna Sobrepera, lateral de les Verdi Blanques, descriu les virtuts d'aquest Onda.
Onda, sens dubte, per mi és dels equips que millor juga. No hi ha cap dubte, s'està demostrant. Les vaig veure a Sant Quirze jugar i la veritat que tenen un treball molt ben fet, tenen molt clar què juguen, tant ofensivament com defensivament. Tenen una jugadora destacada, que és l'Alba, la central, que sap dirigir perfectament l'equip i és una jugadora amb molts anys d'experiència i amb categoria. I res, al final, crec que és un equip que hem anat veient que en les últimes temporades han anat fent bons fitxatges, els hi han pujat bons equips de juvenil, de la formació del mateix club, estan traient jugadores molt bones i crec que serà un partit molt complicat.
La derrota de la setmana passada a Lleida ha frenat en sec l'escapada del Gràcia a la classificació, fins al punt que, com dèiem, perdria el lideratge si l'equip Undé és capaç de guanyar demà al Bocaccio Arena. Però és que, a més, tots els perseguidors que ara mateix no ocupen zona de fases d'ascens, incloent-hi el mateix Onda, tenen un partit pendent de recuperar, mentre que l'Oar sí que està al dia. És a dir, que tot i que semblava que les gracienques eren molt superiors a la resta, la Lliga està més igualada del que es podia pensar. Com diu Sobrepera, toca recuperar la millor versió després de l'accident de Lleida.
L'equip el que ha de millorar al final és tenir l'essència que és l'Oar, perquè l'altre dia la vam perdre bastant contra Lleida. Mai baixar els braços ni conformar-nos i res, seguir treballant per analitzar bé el rival d'aquest cap de setmana i per empuntar-nos aquests dos punts que són essencials.
Doncs demà tindrem una altra doble sessió al pavelló de l'Oar, ja que abans del femení juga el masculí de primera nacional que s'enfronta al Sant Esteve de Palautordera. Des de la setmana passada, els verdiblancs lideren en solitari el grup amb 13 punts, però com més habitual en aquesta lliga, tot està molt comprimit i entre els 9 primers classificats només hi ha 4 punts de diferència. Sent conscient d'aquesta competitivitat, el lateral Dani Pairó torna a remarcar que l'únic objectiu que tenen és el de continuar dalt.
sempre ho ha sigut, bueno, l'objectiu directament, ara sent primer, que és a dir, has de quedar primer, no has de mantenir la posició que estàs. Sí, és l'objectiu de cada any, la veritat, no... O sigui, els fitxatges que es fan cada any es fan pensant en arribar i l'equip, els que estem, que conservem en els últims anys, doncs també és una més la idea que tenim al cap. És complicat, és, aquest any la Lliga està més competida i hi ha molts equips que l'any passat no hi eren, però res, és el que toca.
En aquest tren capdavanter no hi tenim el Sant Esteve de Palautordera, que és 11è amb 7 punts. A les seves files, per cert, hi trobem vells coneguts a l'OAR com Arnau Xerta, Pere Gesa o Marçal Pujades, però malgrat la qualitat d'aquests jugadors, no estan oferint tampoc la seva millor versió. De fet, són un dels pitjors atacs de la Lliga i en aquest sentit Pairó creu que una de les claus serà evitar que el rival desperti i es prodigui ofensivament.
Jo crec que aquest any ens hem de basar, o sigui, el nostre punt fort és la defensa, sobretot. Hem d'acabar trobant el nostre joc col·lectiu en atac, perquè és veritat que a vegades tirem massa individualitats i no tant de moviment de pilota d'una banda a l'altra. Però si estem sòlids en defensa com ho estem i ara estem començant a trobar una mica més el contraatac directe o el contraatac en segona onada i, per tant, defensar bé ens permet córrer i era una eina que teníem fa uns anys quan vam arribar a fer les fases. I aquest any defensant estem molt bé, la veritat que estem molt bé, i és on hem de treballar per millorar les altres fases del joc també.
Horaris un pèl estranys, els que tindrem demà a Gràcia. Quan faltin 10 minuts per les 6, arrencarà aquest OAR masculí. Sant Esteve de Palautordera, la primera nacional. Després, a 7:45, aquest OAR femení, Onda de Plata. Més informacions en format més breu. Carles Coll s'està erigint com el principal protagonista al Campionat d'Espanya de Natació de Piscina Curta que s'està celebrant a Madrid. El nedador tarragoní del Club Natació Sabadell ha signat aquest matí el rècord d'Espanya dels 100 braça amb un temps de 57 segons i 75 centèsimes, 9 menys que l'anterior plusmarca. Coll s'ha quedat a només 12 centèsimes de la mínima mundialista que intentarà atacar a la final d'aquesta tarda. Ahir ja es va proclamar campió d'Espanya dels 200 braça, amb rècord del campionat inclòs, un segon i mig millor que l'anterior plusmarca del 2009 de Melquiades Álvarez, i aconseguint ja des del matí aquesta mínima per anar al Mundial de Budapest del mes que ve. Les altres dues medalles d'ahir, en l'estrena del Natació Sabadell, van ser l'or de Diego Mira en els 400 estils i el bronze del relleu 4x50 lliure femení. Aquesta tarda, a partir de les 6, també hem d'estar pendents de Sergio De Celis, que aquest matí ha estat segon al 50 lliure i quart al 400. I ahir vam deixar mig el partit de l'Astralpul Natació Sabadell davant el Real Canoe madrileny, que va acabar amb una nova golejada 24-12 de les de David Palma. El tècnic, ahir ens ho explicava l'Oriol Ferran, va aprofitar per donar descans a la portera habitual, la neerlandesa Laura Ars, però la resta van ser les de sempre. Bea Ortiz, amb 6 gols, va ser la màxima realitzadora d'aquest duel endarrerit de la cinquena jornada de la Lliga Iberdrola. Ara el club és líder, en plena de victòries, una més que el Terrassa, i el pròxim compromís ja serà l'últim de la primera volta de la Champions, dissabte de la setmana que ve a la piscina del Buliakmeni grec. Doncs ja que estem amb el Club Natació Sabadell, us acabem explicant a l'Hotel Suís d'avui que aquest diumenge se celebra la 32a cursa del club, una edició atípica, ja que la tradicional distància de 10 quilòmetres es retalla pràcticament a la meitat. Explica els motius d'aquest canvi el president de la secció d'atletisme, Miquel Moreno.
Per culpa de les obres de la companyia d'aigua que s'està fent als jocs de indrets on passava la cursa antigament, hem tingut de modificar i canviar el recorregut. I tenim dues opcions, o no fer la cursa o fer alguna cursa per poder respectar el calendari. Llavors hem pogut negociar entre l'Ajuntament i la Guàrdia Urbana un recorregut de 5 quilòmetres, ja que el de 10 i el de 5 d'antigament és on està la zona afectada de les obres.
Per tant, expliquem com queda la cosa. Sortint des del centre de la Gran Via, els atletes enfilen al carrer Tres Creus, passen per davant de Ràdio Sabadell, a la plaça de l'Àngel giren cap a la dreta fins a la plaça de les Dones del Tèxtil, mitja volta aquí cap enrere per baixar la Rambla i l'Avinguda de Barberà, i a l'alçada del carrer Brutau, mitja volta cap amunt per tornar a enfilar l'Avinguda Barberà, gir al carrer de la República i aquest tram final fins a arribar novament al club. Amb una altra novetat, a més, abans la sortida i l'arribada era al final del carrer Balmes. Ara explica el nou emplaçament al mateix Moreno.
Una novetat que farem és aquest any, que volíem fer-ho fa anys i al final llancem, és fer-ho tot concentrat a la plaça de la Sardana, a la Fira. Un lloc que és, més que fer-lo dins del club, del camp de futbol, visibilitzar més la cursa de cara a fora. I és una novetat que farem aquest any, que farem l'arc de sortida, tarima, entrega de premis, tot allà.
Doncs on, per exemple, ja té lloc la milla urbana de Covadonga, amb sortida, o amb arribada en aquest cas, i entrega de premis a la plaça de la Sardana. A tot això, inscripcions obertes al web de la cursa, cursacns.cat, i també a les recepcions dels dos centres del club. També es poden fer demà durant la recollida de dorsals al frontó del centre de la Gran Via i el mateix dia de la cursa fins una hora abans de la sortida. El preu és de 14,5 € pels socis i 18 als no socis. Sense la distància de 10 quilòmetres hi ha hagut una davallada de dorsals, però no tan important com s'imaginava el mateix Moreno.
Sí, sí, a no fer la cursa de 10, que la gent venia, molta gent s'inscrivia a la cursa de 10 i després la de 5 era la gent que era secundària, no? Bueno, de totes formes anem bé, eh? No ens podem queixar perquè jo pensava que seria pitjor i estem voltant dels 400 inscrits. Ja quan tinguem 800 o 900, però bueno, de moment anem bé.
Doncs estarien pràcticament en la meitat que en edicions anteriors, esperant que hi hagi un petit repunt d'aquí a diumenge. El tret de sortida d'aquesta cursa del club d'enguany es donarà a 9:45 del matí. Abans, per cert, a les 9, tindrà lloc la cursa infantil d'un quilòmetre i també una cursa no competitiva en benefici de les entitats adherides al programa Som Capaços. Un minutet per arribar a les 2, ho deixem aquí. I marxem agraint la feina del Marc Ortín al control tècnic, també del Manu Palacios, el nostre estudiant en pràctiques, i de tot el departament d'esports d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell. Diumenge, a 11:45 del migdia, ens hi tornem a posar els del Sabadell en joc amb aquest Mallorca B, centre d'esports Sabadell, de la 12a jornada a Segona Federació. Ara, el Notícies Migdia, amb la Núria García. Que passeu bon cap de setmana. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.